El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.
Les 11 i 9 minuts del matí, 8 de cada 10 persones sexualment actives contrauran el virus del papiloma humà. Un 10% d'aquestes infeccions poden acabar derivant en una malaltia crònica i en un 1% dels casos les conseqüències poden ser més greus i el malalt pot acabar desenvolupant algun tipus de càncer. Són dades que s'han donat a conèixer en el marc de la commemoració avui del Dia Internacional de Sensibilització sobre el virus del papiloma humà. Una afectació que analitzem avui en conversa amb Xavier Bosch, professor dels Estudis de Ciència de la Salut de la UOC i investigador de prestigi internacional en relació a la vacuna del virus del papiloma humà. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui.
Hola, bon dia.
Començàvem amb una dada sorprenent. Un 80% dels ciutadans agafarà aquest virus. És una xifra molt alta?
Sí, és una xifra molt alta, de fet. Doncs perquè quan les infeccions passen, passen desapercebudes. La persona no sap que s'ha infectat, no sap que ho pot estar transmetent a les seves relacions sexuals, i durant molt de temps no dona cap símptoma que alarmi a la persona per anar al metge. D'aquesta manera, el virus circula àmpliament i el que observem quan fem mostres a l'atzar de la població de que trobem un 10% de les dones perfectament normals i amb una citologia normal tenen una infecció que està allà mig amagada i que en algun moment determinat es pot posar en marxa i acabar produint alguna lesió.
La majoria de les persones que contrauen aquest virus són dones?
No, és un virus de transmissió sexual. I això vol dir que circula entre homes i dones de la mateixa manera. El que sí, la resposta és una mica diferent. Les dones s'infecten molt quan són joves, quan tenen una vida sexual molt activa, i després tendeixen a resoldre la infecció i es queden un 10, un 12% de la població que no aconsegueix aclarir la infecció. I aquestes són les dones que estan al risc. Uh-huh. Però els homes s'infecten igual que les dones. Uh-huh. I, en canvi, el seu perfil és diferent. La infecció la trobem en els homes a un nivell bastant més alt i segurament els hi costa molt més de resoldre-la. I tenim doncs, un 60, un 70% dels homes que estan permanentment infectats per aquests virus.
I quin és el millor mètode de prevenció per evitar la contracció d'aquest virus?
Bueno, com totes les malalties infeccioses, la vacunació és l'element essencial. I, de fet, una de les activitats que en aquest moment Europa s'està proposant és introduir la vacunació dels nens de la mateixa manera que ja fa anys que hem introduït la introducció de la vacunació de les nenes.
És un debat que també s'està portant a terme aquí, al nostre país?
Sí, perquè, com totes les campanyes de vacunació, la sanitat ha de tenir en compte el cost i el benefici i doblar el número de persones candidates a vacunar-se, que és el que passa quan incluïm nens al mateix temps que les nenes, doncs augmenta la complicació i augmenta el cost. De totes maneres, en aquests moments ja hem pogut demostrar que aquest mateix virus del papiloma és capaç d'introduir tumors en els nens. Són tumors de l'àrea genital, tumors del penis, tumors del canal anal, tumors de l'orofaringe, que és el que va tenir, per exemple, el Michael Douglas. Uh-huh. I en aquest sentit, la indicació de la vacunació s'ha ampliat de les nenes sols a nenes i nens. Això està passant ja a una trentena de països del món. Espanya encara no ha pres aquesta decisió, però la direcció és aquesta.
Mm-hmm. Què implica la vacunació en nenes? Perquè ara apuntàvem algunes dades que coneixíem avui. Més del 80% de les nenes catalanes s'han vacunat ja contra el virus del papiloma humà i això serveix per prevenir, entre altres coses, pitjors conseqüències, no? Com, per exemple, el càncer de coll uterí.
Sí, exactament. La primera de dels beneficis que ja hem observat aquí a la població catalana és que han reduït molt les berrugues genitals, que és una infecció de transmissió sexual benigna, però que, en canvi, crea bastants problemes de qualitat de vida a les persones que les tenen. Això ja és un efecte que ja s'ha observat en una campanya que va començar l'any 2007 i ara ja tenim demostrat que això és així. Però en països que tenen més anys de vacunació i més registres de conseqüències, ja han demostrat que som capaços de reduir d'una manera molt important, a nivell d'un 80-90%, els casos de càncer de coll de matriu estan associats a l'UVPH. Per tant, en aquest moment tenim una evidència molt sòlida de que vacunar massivament les generacions joves representarà en el futur el control, si no l'eliminació, de tots els tumors derivats d'aquestes infeccions.
Clar, ara s'està vacunant doncs, a les nenes. En quina franja d'edat es fa?
Doncs varia una mica entre comunitats autònomes i entre països. Inicialment vam començar vacunant només una cohort, és a dir, totes les nenes nascudes en un determinat any, i això va començar l'any 2017. Uh-huh. En aquest moment les indicacions és vacunar més d'una cohort, i la indicació més comú és entre 9 i 15 anys vacunar tantes cohorts de nenes com sigui possible.
Se suposa que és en aquesta edat perquè encara no tenen una vida sexual prou activa?
Sí, exactament. Si vacunem abans de que la població en general comenci la vida sexual activa, l'impacte de les vacunes és molt superior. Per una altra banda, la resposta immunitària de la gent jove és de molta més qualitat que no pas a mesura que es van fent grans. De totes maneres, tenim diversos estudis en marxa que indiquen que la protecció de les dones adultes que decideixen vacunar-se és igualment molt important. I, per tant, no descartem, de fet, estem considerant molt seriament d'extendre les indicacions a totes les dones, almenys de mitja edat, fins a 35-40 anys.
Uh-huh. Clar, això li volia preguntar. Les dones que no estem vacunades contra el virus del papiloma humà, tenim alguna possibilitat, com ara deia, de vacunar-nos, però també dependrà de la nostra edat, no?
Sí, de fet, les indicacions de prevenció ja no és prevenció primària, com són les vacunes, sinó que ja és prevenció secundària, que són els anàlisis regulars que les dones acostumen a tenir al ginecòleg, que miren si en les mostres de coll de matriu hi ha indicis de transformació neoplàstica, o en aquests moments ja estem mirant si hi ha indicis d'infecció viral. Això se'n diu programes de screening o de cribatge, i és l'opció que en aquests moments estem oferint a les dones de mitja edat.
Per tant, en les nostres revisions ordinàries, quan ens fem la citologia, aquestes coses haurien de sortir en principi.
Sí, això és molt important. Fins ara, la manera estàndard de fer aquest cribatge era amb la citologia, com vostè diu molt bé. En aquests moments ja tenim tècniques perfectament validades i tenim les indicacions de les societats mèdiques corresponents de que mirar si hi ha una infecció viral és més eficient que no pas esperar a veure si ja hi ha cèl·lules neoplàstiques. I d'aquesta manera, els protocols actuals el que estan recomanant és que en el lloc de la citologia o juntament amb la citologia es faci una prova de detecció viral molt semblant a el que estem vivint amb el Covid, amb aquests tests de PCR o amb aquests tests que s'estan fent amb mostres nasals per saber qui és un portador del virus.
Clar, perquè saber això també reduiria molt, tornant una mica al principi de la conversa, a aquest contagi, no? Perquè sabríem abans que estem contagiats i podríem prendre mesures.
Exactament, exactament. De fet, si aconseguim introduir massivament el test de VPH en els programes de cribatge, identificarem el grup de persones infectades i, per tant, el grup de persones que està repartint aquest virus a la comunitat. Aleshores, si això s'explica bé, aquesta persona pot decidir quin tipus de vida sexual activa està mantenint. De fet, és una miqueta el que el Covid ens ha ensenyat a tots. El Covid es transmet a través de la respiració o de la parla i no podem evitar que la gent respiri. Mm-hmm. Per tant, el que hem de fer és posar mascaretes, mantenir-nos lluny, rentar-nos les mans, etc. Ara, quant a la vida sexual, sí que un pot decidir ser més o menys actiu i informar o no les seves parelles, i per tant les possibilitats de controlar la infecció són bastant més fàcils amb una transmissió sexual que amb una transmissió respiratòria.
Per tant, aquí també entraria doncs, en joc l'ús del preservatiu, que és un mètode també que ens ajudaria a evitar això, no?
L'ús del preservatiu és útil, però no completament. Uh-huh. El preservatiu protegeix una part de l'aparato genital i habitualment es fa servir durant una part de la relació sexual, però no de totes. Uh-huh. En canvi, el papiloma és un virus que es transmet de contacte entre pell i pell. I, per tant, el que estimem és que utilitzar el preservatiu sempre i de forma sistemàtica durant tota la relació sexual protegeix aproximadament un 70% de la transmissió.
Mm-hmm. Clar, quedaria, per tant, un 30% de situació que quedaria en risc i, per tant, les probabilitats de contagi continuen sent altes, no?
Sí, sí. Aquesta protecció és parcial i el que la gent ha de saber és que, tot i que s'utilitzi el preservatiu molt freqüentment, sempre hi ha la possibilitat d'infectar-se. Mentre que les dades que tenim de les vacunacions són bastant més tranquil·litzadores i una persona vacunada adequadament abans dels 17 anys sabem que té un 90-95% de protecció de tenir mai a la vida càncer de coll.
Mm-hmm. En quina edat s'acostumen a diagnosticar? No sé si tenen aquestes dades per franges d'edat a aquest tipus d'infeccions. Hi ha alguna franja d'edat que sigui més propensa?
Sí, aquestes infeccions en les dones es produeixen massivament entre els 15 i els 25 anys. És a dir, l'època en la qual les persones joves tenen el màxim número de companys sexuals. I la tendència és a augmentar. És a dir, que la sexualitat d'adolescent i de la gent jove tendeix cap a conductes de més risc. Si comparem, per exemple, les àvies amb les mares o amb les joves d'actuals, doncs el número de companys sexuals, l'edat de començament de les relacions sexuals és molt diferent.
I, per tant, aquí també entraria en joc un tema més de caire educatiu, no? D'explicar doncs, els riscos de mantenir aquest tipus de relacions sexuals doncs, de risc i que poden desembocar en aquest tipus d'infeccions i altres malalties de caire sexual.
Sí, sí, aquí forma part de l'educació sexual, és un capítol més que s'ha afegit. I, de fet, el que sí és important és entendre que, a diferència d'altres infeccions de transmissió sexual, imaginem una gonorrea o una sífilis que dona simptomatologia aguda, la persona tendeix a identificar ràpidament que s'ha infectat i busca diagnòstic i busca tractament. Amb el papiloma això no passa, perquè inicialment les infeccions no donen cap manifestació clínica, la persona no té cap símptoma i, per tant, no és conscient de que pot estar contaminant les seves parelles.
Uh-huh. I això canvia en algun moment des de la infecció? És a dir, al principi o es triga molt a tenir símptomes, però poden haver símptomes posteriors?
Els virus del papiloma tenen dos grans grups, per dir-ho així. Si hi ha un grup que no tenen cap relació amb el càncer, que són capaços de produir berrugues genitals, i aquestes berrugues genitals sí que es manifesten relativament ràpidament després d'una exposició i un contagi. Mm-hmm. Llavors aquestes persones sí que tendeixen a anar a buscar assistència mèdica i en aquest moment és quan se'ls pot explicar que hi ha un risc de transmissió a les seves parelles, recomanar l'utilització de preservatius, etc. I actualment vacunar-les si no estan vacunades.
És a dir...
Ara, després hi ha el grup de papilomes que sí estan associats al càncer, aquests són clínicament invisibles. La gent s'infecta quan té 9, 10, 12 anys, 15 anys i té un càncer quan en té 35, 40, 45. I durant tot aquest període el virus està allà i si no entres a mirar-lo amb una tecnologia adequada, no el veus. Ni inclús que et facis citologies regularment, la citologia no és capaç d'identificar la infecció. Han de fer unes tècniques diferents.
Doncs aquesta és la situació a dia d'avui sobre el virus del papiloma humà. Avui es commemora el Dia Internacional en relació a aquest virus. El Xavier Bosch ens ha posat una mica més de llum, ens ha donat algunes eines per entendre com funciona aquest virus i també doncs, quina manera per combatre-les. I moltes gràcies per atendre avui la trucada del Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia.
Adéu-siau.
Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.